divendres a les 11 i uns minuts. Parlem de cinema. Avui recuperant el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal, bon dia. Moltes ganes de tornar a ser aquí, eh?
És que hi ha molta xitxa, hi ha Sant Sebastià en marxa, hi ha estrenes interessants.
Sí, i et dic, bueno, primer de tot, moltes gràcies per tornar-me a convidar aquesta temporada.
I ara el ple és nostre.
I tot i que la situació laboral doncs m'ho permet venir setmanes sí, setmanes no, però moltes gràcies una altra vegada per tornar a confiar en mi. I sí, és que ja sabeu que jo molt friqui del cine i m'encanta xerrar de cine i si em doneu l'oportunitat, i com bé dius aquesta setmana, aquests mesos, tot l'estiu al final ha sigut molt, molt bonet.
Sí, déu-n'hi-do, eh? No hi ha hagut aquella baixada típica estiuenca. Mira, et trauré la catifa vermella, però no una catifa vermella qualsevol per retrobar-nos, sinó una catifa de 1.840 metres quadrats i sostenible, que és la catifa que estan fent servir aquests dies a Sant Sebastià. Què et sembla?
És una notícia curiosa, no? Sempre tot el que sigui per avançar en aquest sentit mediambiental ens interessa, però, evidentment, també ens interessa molt més el que passa després d'aquesta catifa, no? Les pantalles i tot el que s'hi presenta. Un festival molt interessant. Vam començar, no?, amb els premiats de Pedro Almodóvar, amb Cate Blanchett, vull dir...
Javier Bardem.
Javier Bardem, també, clar...
Han estat tots molt bons, eh?,
molt
quan
bons.
Han recollit el premi.
S'ha de dir que els Bardem a mi em cauen especialment bé, vull dir, començant ja amb la mare Bardem, no?, Pilar Bardem, que la recordem des d'aquí, i juntament amb el Javier i el Carlos Bardem, els dos germans, són molt, molt, molt polítics, vull dir... Totes les declaracions que fan, vull dir, no s'estan de... Tenen un estatus i normalment les estrelles el que fan amb aquest estatus és intentar-lo mantenir i pilotes fora. Doncs no, els Bardem són... Bueno, ja començant amb la mare, que els tenia quadrats, doncs ells dos també, i no ha deixat exemptes certes declaracions, no?, sobre el que està passant a Gaza o que el van intentar una ensarronada amb una marca de pernils, no?, que volien fer un homenatge a Bigas Luna per Jamón Jamón, i va anar, i al final el que li volien fer era un anunci de pernils. I s'hi va negar, s'hi va quadrar, i vull dir, ole, Javier Bardem.
I en el discurs també es va posar tendre amb Penélope.
Clar, és que són una parella que, a més, no sé si és estigma o és prejudici, però aquestes parelles normalment no duren o no te les creus, i la seva sí, no? Que ells segueixen i segueixen enamoradíssims i segueixen fent bon cine, junts, separats i sobretot internacionalment, no? Llavors, un plaer, doncs, que haguessin premiat a Javier Bardem, que si no vaig equivocat, el premi li havien de donar l'any passat. Com que hi havia la vaga aquesta d'actors i actrius de Hollywood, no hi va decidir no anar-hi, i aquest any l'han recuperat, juntament amb el premi de Pedro Almodóvar i la Cate Blanchett.
Com tot festival que es mereixi, hi ha hagut unes quantes polèmiques, polèmica per dia, pràcticament. Johnny Depp, amb la seva última pel·li, que diuen que és infumable, o Les tardes de Soledat, d'Albert Serra.
Sí, Johnny Depp és un... No sé què pensar, no?, d'ell. Al final va sortir absolt del judici.
I Hollywood l'ha acollit de nou amb els braços oberts.
Sí, al final.
En canvi, la dona, la Amber Heard, es deia,
Amber Heard,
ha desaparegut del mapa, pobra.
Clar, ella no va sortir ben parada d'aquest judici. Al final tenim la sentència judicial. La veritat no la sabrem mai, sempre hi ha la veritat d'un, la de l'altre i la del mig, la que és la veritat. Però, bueno, ha tornat, torna a fer cine. I sí que, a part de totes aquestes polèmiques, sí que ha fet algo molt bonic, que és vestir-se de Jack Sparrow, no?, del seu mític personatge de Pirates del Caribe. S'ha anat a un hospital de Sant Sebastià a rebre la canalla que està allà malalta.
Aquí aplaudim.
Aquí aplaudim. Vull dir, tot l'altre, no sé, no, crec que no sóc jutge ni conec la història, però en aquest sentit li hem de reconèixer que és un gest molt bonic i que li hem de valorar. I després, com deies, Albert Serra,
Amb els toros.
Amb els toros. Ja per si, Albert Serra és un personatge polèmic, no?, amb les seves declaracions, que és molt millor director que, no sé qui va dir, que no sé si que Tarantino o que Alfred Hitchcock. Vull dir, no els coneixia.
Té un bon ego.
I ara, doncs, ha fet aquesta pel·lícula documental sobre la tauromàquia, que hi ha gent que diu que és un cant d'amor a la tauromàquia, alguns deien que era una crítica molt ben refinada, molt ben polida, I ell diu que no entra en polèmiques, que ell ha fet una pel·lícula, la pel·lícula que volia fer, que cadascú llavors ja ha de decidir que... què decideix, no? Si a favor, en contra, i el que ell ha volgut explicar, que cadascú ho interpreti. Així que també una mica de pilotes fora.
És hàbil, eh?
Sí, sí. Això li hem de reconèixer, que davant dels micros té un carisma i una potència que poca gent té, i no sé, s'ho té molt cregut també, però també en sap.
És tot un personatge.
Sí, ja l'aspecte, ja també déu-n'hi-do.
Escolta, anem de festival en festival, perquè fa unes setmanes vivíem al Festival de Venècia. Amb què et vas quedar?
Clar, el Festival de Venècia també és també una mica una avançada dels Oscars. Tot el que s'hi estrena normalment ja fa ser rebombori. I abans que teníem a Pedro Almodóvar, no?, rebent el Premi de Sant Sebastián, aquí el tornem a tenir perquè la seva pel·lícula, L'habitació de al lado, va guanyar el Lleó d'Or de Venècia, la qual cosa l'encamina de cara als Oscars, no? És una història amb Tilda Swinton i Julianne Moore. Per tant, hem de recordar que és la primera pel·li escrita i dirigida en anglès, vull dir que fa fora d'Espanya, i que parla de l'eutanàsia, no? La Julianne Moore i la Tilda Swinton fan de parella, una ha d'estar a punt de morir i li demana amb l'altra que l'ajudi a morir, no? Aquestes pel·lícules a vegades són lacrimògenes, no? Massa, com ho diria, massa pornogràfiques sentimentalment, però es veu que Pedro Almodóvar ho ha trenat molt bé i això li ha costat el Lleó d'Or. I després ja vam tenir, doncs, diverses pel·lícules, no?, com s'esperava la segona pel·lícula del Joker Foliadé, amb Lady Gaga fent de Harley Quinn, i la gent tampoc no ha sabut com rebre aquesta pel·lícula. Ha causat polèmiques, ha causat opositors com opositors i detractors el mateix, però gent a favor. I no sé què esperar, la veritat. No sabem si al final acabarà sent un musical, no. Segur que serà una pel·li interessant de veure. A part, també tenim Wolf, aquella pel·lícula que abans de l'estiu us vaig presentar amb George Clooney i Brad Pitt una altra vegada fent aquesta dupla. Tenim Beetlejuice, la segona part, després de 40 anys. 40? No sé, em sembla que es va estrenar als 80, la primera part de Beetlejuice amb Michael Keaton, i ara torna. I diuen que Tim Burton ha tornat a agafar el rumb de la seva carrera artística.
Que havia estat una mica erràtica, no?, aquests últims anys.
Al final, jo crec que aquests directors amb tant de segell, quan venen un gran estudi i els hi posen molts diners a davant, es perverteixen i deixen de ser ells mateixos. I el que passa és que, clar, tens molts diners, però per contra tens un tall creatiu molt important, no? No pots fer el que tu vols fer. I Tim Burton és el que li ha passat. Feia anys que feia pel·lis per Disney, feia coses una mica infumables, tot i que l'última de Dumbo a mi no em sembla tan dolenta, però bueno, estava molt, molt lluny del que va ser el Tim Burton de la primera Beetlejuice, o de La nòvia cadàver, o de Sleepy Hollow, o Sonny Todd, per exemple.
I, escolta, ara parlaves de Disney. Com li va a Disney, ara, aquí? Aquest estiu, aquesta tardor...
Disney, hem de pensar que ve d'un any molt complex i d'uns anys després de la Covid no aconseguien encertar, no? Què va passar? Després de la Covid, Disney ja havia acabat tota la seva saga Marvel, va plantejar 10 anys de pel·lícules i li van sortir fenomenals i va acabar amb un colofón molt important. Què passa? Després Marvel va perdre el rumb i no va saber per on seguir. Això és un dels punts. Pixar va començar a estrenar totes les pel·lícules a la seva plataforma, a la plataforma de streaming de Disney Plus, i clar, no tenien el mateix ressò. A part que deien que Pixar s'havia relaxat creativament, no? Que no feien alguna història original. Tot i que, sota el meu parer, les que van treure a Disney Plus, com Soul o Luca, són pel·lícules que a mi m'agraden, no Red, fins i tot, no? Són pel·lícules diferents. I ens feia patir. I Star Wars tampoc anava gaire bé, no? No acabàvem de trobar el to de les pel·lícules. Per tant, Disney feia patir. Què ha passat? Han tret dos megabombassos aquest estiu. Una és Inside Out 2. No? Per tant, Pixar torna al cine i torna molt fora al cine, tot i que no és original, no és una seqüela de la pel·lícula d'en Cell, que ja fa 10 anys que es va estrenar la primera.
10 anyets, sí, una dècada.
I ha tornat a fer una pel·lícula seqüela, però que està molt bé. Està molt bé, no?
I,
sí? Sí, vull dir, no sé
si... És que encara la tinc no. pendent.
Doncs realment està bé i...
Jo sóc molt fan, de la primera, em va agradar molt.
I crec que... No sé si s'han esperat tants anys expressament o no, però els infants que van veure aquella pel·lícula que... Eren infants, ara, 10 anys després, són adolescents com la protagonista
com la prota.
De la pel·lícula, i això és interessant, no?
Està molt ben pensat, eh?
I de cara a les famílies també encara deu ser millor, no? Perquè acabes d'entendre, suposo, no? Perquè jo no, encara no ho puc dir, però suposo que deus entendre tot el que està passant allà. I després, bé, ens treu una altra pel·lícula de Marvel, s'ha de puntualitzar que és l'única pel·lícula Marvel d'aquest any, que això feia molts anys que no passava, i han tret Deadpool and Wolverine, no? Aquesta dupla, no? Tornant Hugh Jackman fent de l'Obezno, amb Ryan Reynolds fent de Deadpool, i clar, els ha sortit també molt bé la pel·lícula, és molt divertida, també amb les seves cosetes, però rius molt al cine, llavors també hi havia aquest delir de veure Hugh Jackman fent una altra vegada de l'Obezno. Les dues pel·lícules ho han rebentat, la de... Inside Out 2 és la pel·li animada més taquillera de la història, superant a Frozen i sobretot superant els 1.000 milions al mercat que no és dels Estats Units. Per tant, això és una cosa que no havia passat en una pel·lícula d'animació i que també té aquest rècord. I Deadpool and Wolverine té el rècord de ser la pel·lícula més taquillera per majors de 18 anys. Per tant,
certifiquem la remuntada de Disney.
Sembla que sí, veure com li va aquest any. O sigui, això és un mercat molt volàtil i un any pot ser molt bo i el següent ens en podem anar a Norris una altra vegada.
I aquí a casa nostra, el cinema en català ho està petant.
Està excels, el cinema en català. Em sembla que abans d'estiu, de la temporada d'estiu, ja us vaig presentar La Casa en Flames. A Emma Vilarassau, estupenda, de Goya, jo crec, i el Gaudí segur. Llavors el Goya intentarem apostar per ella. Aquesta pel·lícula, no?, de, com va dir el seu director, de gent rica amb problemes, a la Costa Brava. I bueno, ha sigut taquilla a Espanya, ha fet molt bona taquilla, i aquí ens hem de quedar amb casa nostra, no?, amb el Kubrick, que és la pel·lícula més taquillera del Kubrick de la història. Tinc la dada amb quasi 4.300 espectadors, una cosa així.
Uau.
Vull dir, molt contents. I quan semblava, no?, perquè, si no m'equivoco, aquesta setmana passada va ser l'última que la van fer... a La Casa en Flames, ha estat tot l'estiu en cartellera, ve una altra pel·lícula que al principi anava una mica de puntetes i ha vingut sent un terratrèmol, que és el Bus 47, aquesta història sobre Manolo Vital, d'aquest conductor polític, una mica sindicalista, que criticava, pues, bueno, era emigrant espanyol, no?, i que venia aquí a Catalunya i va haver de començar de zero, i com ell i tot el poble, no?, que l'acompanyava, doncs, es van imposar, doncs, a la societat que no els volia i a les forces d'ordre i tot. I,
la lluita i, dels veïns de Torre Baró.
Exacte, i crec que també li va quedar a Marcel Barrena, que és el director, li va quedar una pel·lícula molt maca, molt també, no?, un missatge polític molt clar, i que li va quedar una pel·lícula fantàstica. Hem d'anar a veure l'Eduard Fernández i a Clara Segura, que fan uns papers els dos, que també estan de premis.
Aquest dimecres hem tingut el Barren, el director, aquí al Kubrick, i algun dels figurants dels veïns de Torre Baró, ara viu el Penedès Garraf, i es va acostar
I va venir
a veure la pel·li.
S'ha de dir que hem de felicitar la Junta del Cineclub, perquè estan, últimament també estan fent moltes coses, no? Van entregar el Premi Bogar a José San Cristán, fa també, no sé si va ser la setmana passada o fa dues ja, vull dir que felicitats, perquè crec que la cosa va bé, i quan ho van agafar estava tot una mica amb pinces, i de veritat que molts ànims i que segueixin així.
Una abraçada i ànims a la Junta des d'aquí. I ara sí, anem a la cartellera, perquè tenim dos pel·liculasses amb majúscula. Amb quina vols començar?
Amb Soy Nevenka.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael Nevenka.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
Nevenka Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Y Hacienda y Comercio para Nevenka.
Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
¿Y vas a montar el numerito?
Qué tonta eres, que qué inmaduro.
Déjate de estupidez.
Eres una amarga.
¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas?
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
No me mira. No se atreve a mirarme.
Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen. Que lo cuenten.
Yo ya no soy Kenki.
Soy Nevenka, l'últim treball d'Iciar Bollaín, amb una Mireia Oriol fent de Nevenka, que diuen que està fantàstica i que és una de les grans interpretacions d'aquest any.
Clar, la cosa és qui és Nevenka, no? Qui és aquesta noia? Nevenka Fernández era una regidora important de l'Ajuntament de Ponferrada i que va passar, doncs, hi havia l'alcalde. Això hem de posar context que era l'any 2000, vale?
24 anys enrere.
Exacte, 24 anys enrere. Les coses han canviat,
per sort,
moltíssim. I és la història d'aquesta noia que amb 24 anyets es va posar a ser, doncs, regidora de l'Ajuntament de Ponferrada i va començar, l'alcalde va començar una relació d'abús, d'assetjament.
Primer són parella, eh?
Sí.
Primer hi va haver una relació consentida de parella. I quan ella
decideix
no vol
tallar,
seguir,
no?
Vol tallar, és quan comença
aquesta relació
i l'assetjament.
Llavors, clar, ens explica, doncs, com aquesta noia passa tot aquest panorama i decideix, al final, denunciar. Què passa? Tornem a ficar-nos mentalitat 24 anys enrere, doncs aquesta noia al final acabarà sent jutjada, no només als tribunals, sinó per la gent del poble, els seus veïns, amistats, família inclús. Què vol aconseguir amb aquesta denúncia? Segur que no ha exagerat, segur, no? Aquestes preguntes que abans es feien, no sé, d'una forma sistemàtica, perquè no hi havia una altra visió, doncs és el que posa en manifest aquesta pel·lícula, no? Tot el calvari que aquesta noia, Nevenka, havia de passar, o va passar per denunciar aquests fets que són totalment repugnants i que...
Va guanyar el cas, va ser la primera condemna a Espanya a un polític per assetjament sexual, però no va guanyar el relat, la societat no la va acompanyar i ella se'n va anar, em sembla que a Londres, i ha estat 20 anys fora.
No és el que dèiem. Aquests 24 anys, per sort, han canviat moltes coses. Espero pensar que si casos com aquests passen actualment, la història serà molt diferent. No hagi de ser ella qui marxa, sinó que sigui ell. I al final, doncs, això, no? Pel·lícula que crec que pot ser molt dura. No és de digestió fàcil, però crec que és necessària. De fet, l'altre dia vaig veure l'obra de teatre de la Jauria, que ens va escriure el Jordi Casanovas aquí, i la van fer aquí al teatre Cal Bolet. I no, són obres d'art que no són fàcils de digerir, però que són molt necessàries i que ens donen un missatge molt important.
Brillant, i tractat tot amb una delicadesa.
Sí, i elegància, diria,
sí,
també. No?
Sí, sí, coincideixo. Què diuen de Soy Nevenka? Doncs que està plantejada com un thriller, increixendo, que Mireia Oriol fa una interpretació majúscula, però també Urko Olazábal, que broda el paper d'aquest alcalde de Ponferrada, assetjador. Hi ha un però, i és que si has vist la docusèrie que Netflix va treure fa 2 o 3 anys, que va ser la primera vegada que Nevenka va tornar a parlar, la pel·li diu Fotogrames te sabe a poco. Si has vist la docusèrie.
Ja, al final són diferents maneres de ficció, no? Diferents, o si més no, diferents maneres de relatar d'explicar la història. Clar, els documentals... O sigui, una pel·lícula sempre tindrà la seva part de com ho diríem, no? Les seves conveniències de guió, les seves conveniències també de posada en escena, i això segurament també afecta el que és el resultat final, no?
Ens queden 4 minutets i escaig i tenim una altra pel·liculassa.
Megalòpolis.
Cuando muere un imperio, ¿se derrumba en un terrible instante? No, no. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él.
Que el ahora no destruya el para siempre.
Señoras y señores, y niños de todas las edades, bienvenidos.
Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible.
És la gran pel·lícula de Francis Ford Coppola. Ell té 85 anys, potser no en farà cap altra. Ha trigat 10 anys a dur-la a port i ha hagut de posar 120 milions de dòlars de la seva butxaca. S'ha venut les vinyes...
És l'últim capritxo, jo crec, que de Francis Ford Coppola. Clar, és un nom molt important, no? Francis Ford Coppola ha fet pel·lícules com El Padrino, que per molta gent és l'obra magna del cine. No sé què ens ha portat aquí, perquè hi ha de tot, no? La història és d'un arquitecte que intenta reconstruir Nova York d'una forma com ha de ser en el futur, no? O sigui, perquè aguantin el futur, i després es troba en contraposició a un alcalde que vol que segueixi, pues, les mateixes normes de sempre, no?
Adam Driver i Giancarlo Esposito.
Clar, tenim un duet actoral molt potent, però, bueno, la pel·lícula no està exempta de... Es va estrenar a Canes, algú ja l'ha pogut veure, sobretot la premsa especialitzada, i al final diuen de tot, diuen... També ha creat una polarització molt, molt important. També hi ha molta polèmica darrere de que si Francis Ford Coppola ha tingut una actitud una mica, direm, dolenta a darrere les càmeres, que si...
Masclista,
una
no?
Una mica masclista, que si anava drogat a...
Que si fumava massa Maria...
Bueno, no sé què esperar, i de fet també hi ha una part de la pel·lícula que es veu que trenca la quarta paret, no? Trencar la quarta paret, al final ve a ser que la pel·lícula parla a l'espectador directament, i es veu que no sé com, perquè havia de sortir també un personatge del cine fent teatre. Bueno, és el que hem dit, no? L'últim capritxo de Francis Ford Coppola. Tothom l'ha de veure per acabar de jutjar per ella mateixa, no? I a veure què en surt d'aquí.
No deixa indiferent, això segur. Hi ha qui diu que és excelsa, inclassificable, d'altres que infumable. A mi m'agrada el titular que li ha posat l'Ara, que diu "El somni descomunal del faraó Francis Ford Coppola".
150 milions, i és això, no? És
això
faraònic.
Mateix. Freddy, que bé que hagis tornat. Mil gràcies, bon cap de setmana i fins
vosaltres.
Divendres.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Gelida inicia les obres per la nova escala entre el carrer Serra d'Or i la carretera de Sant Llorenç. Aquesta setmana han començat les obres per la construcció d'una nova escala que connectarà el carrer Serra d'Or amb la carretera de Sant Llorenç amb l'objectiu de millorar la mobilitat i seguretat, especialment per a les famílies que realitzen el recorregut escolar cap a l'escola Les Fonts. Aquesta actuació suposa una important millora per la mobilitat diària amb un impacte positiu, especialment per als infants i les persones grans que utilitzen aquest recorregut. La nova escala proporcionarà una connexió més segura i ràpida per als vianants, facilitant l'accés al centre escolar i reduint riscos en els desplaçaments. Mentre durin les obres, les places d'aparcament als números 10, 12 i 14 del carrer Serra d'Or quedaran temporalment inhabilitades. Avui se celebra la 17a nit solidària per l'Espiga amb una marató per Penedès Televisió. El Teatre Casal de Vilafranca acollirà avui la 17a edició de la nit solidària organitzada pel Rotary Club de Vilafranca en benefici de la Fundació L'Espiga. El tradicional sopar-espectacle, amb les places ja exaurides, s'acompanyarà per primera vegada d'una marató en directe que emetrà Penedès Televisió de 10 a 11 de la nit. L'esdeveniment acollirà 7 actuacions musicals d'artistes penedesencs: Luisiana, Xavi Díaz Grup, Coren, Nanda Quirós, Baba Mala, Anna Roig i un dels combos de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Un acte que conduirà l'humorista Jordi L.P. i Lorena López. L'Espiga destinarà els beneficis a millorar les instal·lacions esportives i el servei d'atenció precoç. Sota l'organització de l'Ateneu Mugenc i la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, el Mojatast arriba a la 6a edició aquest dissabte. Es tracta de l'activitat emblema de l'entitat que des dels seus inicis ha tingut molt bona rebuda i que cada cop més la plaça de l'Església se'ls va quedant petita. Des de les 7 de la tarda fins les 10 del vespre es podran degustar productes principalment mugencs i també de proximitat. Es posaran a la venda uns tiquets per un import de 10 euros que inclouran un aperitiu, dues tapes fredes, una beguda i unes postres. També hi haurà tiquets de repetició de beguda a 2 euros, excepte l'aigua, a 1 euro, i de tapes a 3 euros. Els socis de l'Ateneu, en comprar un tiquet, se'ls obsequiarà amb un tiquet de repetició de beguda. El duet Aida i Júlia amenitzarà la vetllada amb les seves versions acústiques entre 7:45 i les 9 del vespre. I a la plaça Tedeum es repeteix l'espai de jocs. Iconit és present a Hammelbach per la festivitat de la Kerwe. El regidor de Patrimoni ha fet entrega d'una reproducció a escala del drac de Cunit. El regidor de Patrimoni de Cunit, Joan Soler, ha visitat aquests darrers dies la localitat agermanada de Hammelbach per participar a la tradicional festa del Kerwe, un esdeveniment cultural destacat del municipi alemany. La visita forma part de l'intercanvi cultural que uneix amb dos pobles des de fa anys, reforçant els vincles històrics i d'amistat. Durant l'acte central de celebració, Joan Soler ha fet entrega d'una reproducció a escala del drac de Cunit, una figura emblemàtica de la cultura popular catalana. Aquest obsequi simbolitza el desig de continuar fomentant la connexió entre Cunit i Hammelbach i l'intercanvi de les seves tradicions culturals. A més, el regidor ha lliurat als representants municipals de Hammelbach un exemplar de El Cunit desaparegut, el darrer llibre que ha estat editat per l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Són 12:45. A l'agenda del detall posem la mirada en dues activitats, en dues propostes. La primera és la Fira de la Bisbal del Penedès, que compleix 150 anys. Des de Domenys Ràdio ens en parla la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, que tot i que ens avancem una setmana, és molt potent un esdeveniment que es du a terme a la Bisbal i per això en tenim a la regidora de la Bisbal del Penedès, la Judit Vidal. Bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, estupendament, com sempre.
Posem la mirada al 6 d'octubre amb la Fira.
Sí, sí. La fira és a la Bisbal tradicionalment el primer diumenge d'octubre des de fa més de 150 anys i ja la tenim aquí un altre cop.
Explica'ns una mica què és el que podrem veure i tastar durant aquest diumenge, dia 6 d'octubre.
La Fira de la Bisbal és una fira de coses tradicionals. Aquest any, a més, hem augmentat una mica els estands dedicats a les degustacions. Hi haurà, a part de Cellers Domenys, que és tradició tots els anys, hi haurà un estand de Can Marlès, que ens fa molta il·lusió que vingui, que som veïns d'aquí al Montmell, i també un estand de Gener Ventura. Llavors, com a novetat, aquest any des de l'estand municipal donarem copes a la gent al preu d'un euro i mig i la gent podrà endur-se les copes de record cap a casa. A més, tindrem també tots els estands que tenim any rere any de costura, de bosses, de la nostra modista local, la Xivi, que fa una roba fantàstica, unes faldilles i uns vestits fantàstics. També tindrem alguna parada més de vestit amb la gent del Quimbara, que ens agraden moltíssim. I després amb arts tradicionals, coses fetes de forja, arracades, moltes coses com cada any. Inaugurarem la fira a 11:15 amb la presència d'alguns polítics convidats. Després tindrem l'exhibició de puntaires, que són puntaires de la Bisbal, de Calafell i de la comarca. Després tindrem una mica de ballada de gegants, perquè aquesta fira també té exposició de diferents entitats bisbalenques. Farem una volteta per la fira, gaudirem de la fira i acabarem al vespre amb un tast a càrrec de la gent de Terra i Taula, a càrrec de la gent de l'Oli Torclum, del restaurant Ull de Llebre i amb vins i caves de les diferents expositors que han vingut a la fira. I acompanyats de música en directe per un quartet de la comarca, pel jazz quartet, que són gent de Balvei. Nosaltres sempre intentem treballar sobre el quilòmetre zero, tant com puguem, i esperem gaudir d'un dia fantàstic, amb bona temperatura i amb moltíssima gent. La Fira de la Bisbal s'ha convertit ja des de fa uns anys en un esdeveniment important a la comarca i ens visita pràcticament gent de tota la comarca.
A més, teniu aquesta tòmbola que ja heu anunciat, sí, sí, sí. Oi?
Sí, la tòmbola parroquial l'organitza la parròquia tots els anys i és una cosa que abans que la fira fos tan popular com és ara, fa uns anys la tòmbola ja la feien. Els hi serveix per recaudar uns dinerets que es dediquen a la parròquia durant tot l'any. I és una tòmbola també de quilòmetre zero, perquè la gent de la Bisbal, qui vulgui de la Bisbal, pot portar coses a aquesta tòmbola i llavors les persones de la parròquia doncs venen els números de la tòmbola i a lo millor et toca el que tu mateix havies deixat a la tòmbola. Això no sé. Però és una tòmbola molt divertida, sempre té molt d'èxit, o sigui, a mig matí ja no els hi queden números ni coses ni res, i cada any és més nombrosa i és molt, molt maco i és una manera de ser solidaris amb la teva parròquia.
A més, aquella gent que vagi a la Bisbal podrà gaudir del Graftec Fest que es va dur a terme precisament aquest cap de setmana passat. Com va anar?
Oh, va ser fantàstic. Encara estem pràcticament una setmana després en un núvol. Va ser una cosa fantàstica. Aquest any hem tingut 6 grafitis nous i, a més, hem fet així una cosa molt innovadora i hem fet 4 fotocalls perquè la gent es pugui fer fotografies en algunes parets secretes que aniran trobant pel seu camí. Ens va acompanyar la pluja tot el cap de setmana, que estem molt contents perquè amb la sequera la pluja fa molta falta, però puguem ploure de dilluns a divendres, va ploure tot el cap de setmana. Els artistes van fer un sobreesforç molt important perquè hi va haver moments que la pluja era de tal intensitat que havien de parar una mica, però tots ells van treballar molt contents. Diuen que prefereixen aquest tipus de temperatura que pas la calor que va fer l'any passat, que va fer moltíssima calor en la primera edició. Tenim murals aquest any dedicats a moltes de les entitats de la Bisbal, un dedicat al Ball de Gitanes, un als Gegants, que aquest any que ve fan 50 anys, un altre a a la secció d'escacs de la societat, i una altra a una cosa molt tradicional que hi ha a la Bisbal i a molts llocs de la comarca, que és anar a apuntar la coca, que és, li diuen el pavaneit en altres llocs, nosaltres li diem anar a apuntar la coca. Bé, un altre, els diables, també. Estem molt, molt contents, molt satisfets, ho estàvem ja l'any passat. El retorn d'aquests murals és impressionant durant tot l'any, amb visitants, amb ressenyes a la premsa, ara tu i jo n'estem parlant. Vull dir que creiem que és una gran iniciativa. Ara estem pendents de que ens arribin ja les plaques amb els còdics QR de les realitats augmentades, que esperem ja poder-los gaudir durant la fira. I res, i fins a l'any que ve hi tornarem. Ens falta un mural dedicat a una de les entitats principals de la Bisbal, que és la Colla Castellera, però estem esperant fer-lo al seu local, que està a punt d'acabar-se.
Clar, abans teníeu 27, ara quants en teniu?
Bueno, n'hem sumat 6, abans teníem 17, eh?
Això, 17, perdó.
N'hem sumat 6, i aquests petits fotocalls, que alguns són molt graciosos i molt divertits, o sigui que en tenim
23 en total.
23 o 24, sí. Després en tenim alguns repartits en les urbanitzacions, també, que són molt macos i que també es poden anar a veure, més aquests fotocalls. Nosaltres esperem fer-ne més l'any que ve, sí, això, que el ritme no pari. S'ha convertit ja en un aconteixement molt, molt especial, perquè tot el desenvolupament dels murals també fa que el poble estigui ple de persones durant tot el cap de setmana.
Clar.
Que van veient l'evolució del mural i tot i la pluja, doncs hem tingut un cap de setmana ple de gent, amb bars plens, restaurants ple, amb el restaurant ple. Vull dir que és important per l'economia de la Bisbal i per l'orgull de sentir-te afortunat de ser bisbalenc, diguéssim.
Clar, vau fer una aposta l'any passat que heu continuat i realment està sent rentable, mai millor dit, pel municipi.
Sí, sí. L'aposta va estar feta, per suposat, des de Cultura, amb el suport de l'alcaldessa sempre, però des de Cultura, però també des de la part de comerç, des de la regidoria de comerç, per donar una mica de vida als comerços, una mica més de vida als comerços del poble, i molts d'ells ens ho repeteixen cada dia, que ha sigut una revolució, que tenen visites, que venen a fer els murals i després compren, o que ells mateixos han incorporat la visita als murals dintre de les seves activitats.
Déu-n'hi-do.
Això és molt important. Clar. Nosaltres ho donem als comerços, donem aquests murals als comerços i creiem que són ells els que s'han d'implicar també en fer-los conèixer, perquè és una manera de que la gent vingui, els visiti. I aquí doncs, la gent de l'Olitor Club, per exemple, organitza a vegades alguns tastos davant d'algun mural o fa la visita als murals després als tastos, la gent de Mas Llagostera també, el restaurant Ull de Llebre sap com ha augmentat les seves reserves des que hi ha els murals, vull dir que al final és una cosa que tu fas, que es paga amb diner públic, que paguem entre tots els bisbalencs, però que en gaudim tots els bisbalencs i reporten uns diners als comerços de la Bisbal.
Clar.
I això és el que importa al final. Les coses no es fan per no només per pujar-nos la moral als polítics, sinó que les coses que es fan amb diner públic s'han de fer molt ben pensades i molt ben estudiades perquè acabin repercutint a tota la gent de la Bisbal.
Clar, que hi hagi un retorn i això s'està veient durant aquest any, més els que heu fet aquest cap de setmana.
Sí, sí, sí. Abans d'acabar, voldria donar molt les gràcies a la gent de la Bisbal que ofereix les seves parets per fer aquests murals. Aquests murals, la majoria, l'any passat, el primer any, es van fer moltes parets públiques, però ara pràcticament tots s'han fet en parets privades, que són persones que, sense saber els que els hi faran, ofereixen la seva paret de manera altruista i tot, per arriscar-se que potser no els hi agradi el disseny.
Clar.
Clar, no hem tingut cap disgust, eh? Vull dir, tothom està encantat i feliç i jo vull donar-los les gràcies. Clar, un any més.
Clar.
Ens hi demanarem més, eh? L'any que ve, o sigui
que vagin preparant façanes, no?
Sí, sí.
Doncs jo he dit, fem una crida perquè el pròxim diumenge, dia 6 d'octubre, tothom s'acosti a la Bisbal per gaudir d'aquesta fira 2024 amb moltíssims anys d'història i que aprofitin doncs, també per veure tot aquest art que hi ha a la Bisbal del Penedès amb aquesta realitat augmentada del Graftec Fest. Doncs,
tenim moltes coses per famílies, eh? També contacontes, jocs de fusta gegants el dia de la fira, o sigui que vinguin tota la família.
I que podran passar un dia meravellós a la Bisbal del Penedès. Judit, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui.
Moltes gràcies a tu.
Adéu.
Adéu.
Teniu pla per aquesta nit? Des de Ràdio Vilafranca us proposem sofà i tele amb finalitat solidària. Això és importantíssim. Us explico. La 17a nit solidària del Rotary Club de Vilafranca es complementa amb una marató per primera vegada a Penedès Televisió de 10 a 11 d'aquesta nit. Ara us ho expliquem amb els artífexs. D'una banda, comptem amb Joan Terrada, dels Rotary Vilafranquins. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I també ens acompanya l'entitat que rebrà els beneficis d'aquesta nit solidària i d'aquesta marató, la Fundació L'Espiga. Tenim a la seva directora, la Montse Roca. Benvinguda.
Bon dia a tothom.
I també ens acompanya el president de la Fundació L'Espiga, Joan Ràfols. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Joan Terrada, aquesta 17a edició de la nit solidària introdueix aquesta novetat, la marató, una novetat molt destacada que se suma al tradicional sopar-espectacle que també es farà.
Sí, sí, és una aposta nova, ens hem d'anar actualitzant, ens hem d'anar modernitzant, portem molts anys fent aquesta activitat social, portem repartits més de 600.000 euros en diferents accions amb tots al llarg d'aquests anys i estem molt contents. I aquest any hem pogut tornar una altra vegada a l'Espiga i provar, doncs, a veure com funcionarà, que funcionarà la mar de bé, aquesta marató, igual que la marató de TV3, però més petita, en una hora ja en tenim prou. Ja recollirem suficient, perquè al Penedès som gent agraïda, som gent oberta, som gent amable, i per tant ja veuràs com funcionarà perfecte.
Segur que sí. El sopar espectacle ho heu patat una vegada més perquè està ple de fa dies.
Sí, clar, aquí és que hem d'agrair a tots els artistes que col·laboren altruistament, tot set, a més, amb col·laboracions de moltíssimes empreses i entitats que ens hi col·laboren i que han fet que realment el casal estigui a tope, no hi cap ningú més.
Ens deia el Joan Terrada que l'Espiga ja havia col·laborat amb aquesta nit solidària dels Rotary. Recordeu l'any i com va anar?
Sí, aquesta serà la tercera vegada que col·laboren amb nosaltres. La primera va ser el 2008, va ser un èxit total. És veritat que en aquell moment la situació econòmica i social era diferent, però bueno, ens van ajudar moltíssim. En aquell moment era per dedicar als projectes que tenien entre mans, ampliació d'escola i diferents. I el 2018 van tornar a col·laborar, també va ser un èxit, i van col·laborar amb l'ampliació de la residència Graupera, que actualment està ocupada, i es van ampliar en 6 places, vam fer doncs, l'edifici del costat. I aquest any doncs, tornem-hi.
I quin destí tindran aquests diners enguany?
A veure, enguany nosaltres estem a punt de finalitzar el projecte darrer que hem tingut, que és la construcció d'unes instal·lacions esportives. Ja està fet, falten els últims detalls, creiem que en 15 dies estarà acabat, evidentment també convidem a tothom quan fem el dia de la inauguració perquè es pugui veure, i evidentment ens falta acabar de pagar-ho. Per tant, que esperem que aquests diners ens puguin ajudar doncs, a finalitzar aquest projecte.
Joan, amb quina intenció torneu a pensar en la Fundació L'Espiga?
És que no és tornar-hi, la tenim sempre present. No. Les necessitats vitals del país, en principi, i entre cometes, estan cobertes per les institucions, en principi. Però si hi ha una entitat que sempre necessita i necessita i necessita i necessita, les necessitats vitals segur que estan cobertes, però les necessitats que tenen de més atenció amb les persones, els alumnes, tots els usuaris, de tots, perquè l'Espiga no és una escola, una classe, és la quantitat d'activitats. Quantes activitats fem al cap de l'any a l'Espiga?
Bueno, és que a l'Espiga s'atén a persones des de que neixen fins que estan a les residències, per tant, fent moltíssimes activitats, evidentment adaptades al cicle vital de cada persona. i de cada edat, evidentment, però sí, fent de tot, fent musicoteràpia, fent teatre, fent esport adaptat, fent teràpia assistida amb animals, fent molta interacció amb escoles ordinàries, amb instituts, tallers de manipulació, de comunicació augmentativa, els CDIAPs, evidentment, fan grups, intercanvi amb les llars, bueno, és que és un projecte molt ampli perquè abarca molta...
Quina quantitat d'usuaris fem servir?
Clar, això ens donarà la radiografia.
500 o 2.000 d'usuaris?
A veure, amb els serveis d'atenció diurna actualment tenim 140, a l'escola en tenim 52, tot i que tenim molts alumnes a les escoles ordinàries, i el nombre més ampli, evidentment, és l'atenció precoç. El servei d'atenció precoç d'aquí, de la comarca de l'Alt Penedès, s'estan atenent a 1.000 infants. I el del Baix Penedès, al Vendrell, estem a prop d'arribar als 600. Això són els serveis d'atenció precoç que s'atenen a infants de 0 a 6 anys i que aquest serà el projecte que es continuarà amb la Fundació L'Espiga, perquè evidentment les instal·lacions de L'Espiga d'aquí de Vilafranca han quedat petites. No podem, 24 treballadores, terapeutes, no poden treballar en 12 espais i per tant estem fent un croquis i aquí sí que fem una crida molt important que necessitem molta ajuda per poder ampliar també aquestes instal·lacions o construir una de noves. Per tant, que a veure si l'any vinent ens tornem a veure.
Després el problema que tenim és que la gent no es coneix massa. L'Espiga és una escola que està tancada, no? Sí, però costa...
Home, jo no ho diria, eh?
No, sí, hi ha molta gent.
Sí? No arribeu a tothom?
No saben muntar l'Espiga. I això també crec que influeix molt, eh?
Li hem de donar visibilitat.
Per això que demanem...
La nit solidària li donarem visibilitat, eh?
Demanem que tots els... La gent de Vilafranca i de comarca doncs, vingui aquí amb el Rotari i vingui a sopar. I amb el...
No, el sopar ja està tancat, però el que sí que poden fer és col·laborar a través d'aquesta marató.
Sí,
expliquem, la marató es fa de 10 a 11 d'aquesta nit a través de Penedès Televisió. Què veurà l'espectador, Joan?
L'espectador veurà 7 actuacions meravelloses i fantàstiques de la gent del Penedès, des de l'Escola de Música fins a l'Ananda Quirós, fins al Xavi Díaz, fins al Palau, fins a l'Anna Roig, el Baba Mala, el Coren, espectacular. Tots altruistament només els hi vam apuntar una mica i ganes de col·laborar. Xavi Díaz és el que munta tot. I tot presentat i dirigit pel Jordi Lapé i la seva filla Loren, que fa el debut televisiu i que ens sentirem parlar també. I a més, doncs, això anirà intercalat amb diferents entrevistes amb alumnes, amb pares, amb pedagogs, amb les necessitats de l'Espiga, que es aniran intercalant actuacions, entrevistes i connexions en directe a la sala, on tenim el centre de recepció de trucades, on la gent aquí sí que demanem a totes les paradesenques i paradesencs que avui, aquest vespre, senteu-vos en una cadira ben còmoda, amb un
sofà i manta,
un xarel, un cap, un corpinat, ens és igual, ben fresquet, i durant una hora deixeu-vos anar el telèfon a la mà, per si un cas, per si voleu trucar i fer una donació amb targeta, us sortirà el número de compte si voleu fer una transferència, o un Bizum, que també doncs, ho podem fer fàcil, i per Bizum.
Per tant, les formes de col·laborar són 3. Donació a través del compte solidari, que ja anirà sortint al llarg d'aquesta hora. Ara no el diríem perquè és molt llarg i us oblidareu. Anirà sortint... L'altre és un telèfon. Quin telèfon és?
El telèfon...
Mira, el tinc jo. No cal que treguis. 931-311-866.
Correcte.
Aquest telèfon només estarà operatiu de 10 a 11 mentre dura la marató.
Mentre dura la marató, sí.
Aquí i podem trucar i fer la nostra donació.
Nosaltres tindrem 6-7 persones atenent. Demanem a la gent que si truquen i comuniquen, torneu a fer d'aquí 10 minutets, home, que és genial. Per l'altre seria que truquin i us atenguin de seguida i no ens hàgim d'esperar, però llavors vol dir que no tindrem prou gent. Per tant, és una hora i tenim la capacitat també que tenim de poder posar telèfons, línies, etc. Per tant, si us hem d'esperar un minutet, doncs no passa res. I si no truquem al cap de 2 minuts o de 3 minuts, mentre anem fent la copeta de xerado fresquet.
I
després el Bizum.
I l'altra forma, potser per la gent més jove, és el Bizum. Fàcil.
El visum aquí sí que tothom, sobretot a qui ens adreçaríem, a la gent més jove, jo no el tinc, jo el visum no l'he tingut mai, no el sé fer anar, però la gent jove, feu un visum per l'Espiga. Aquesta nit tots som Espiga i ho heu de fer. Tots els que estigueu mirant la tele, que estigueu escoltant la ràdio, que veieu el que podeu fer, les necessitats de l'Espiga són impressionants. Que veus les classes que hi haurien d'haver 4 alumnes només i n'hi ha 8 o 9 perquè no hi caben més, perquè ens falta espai, perquè ens falten profes. Hòstia, si ens passés amb gent nostra, que s'ho mereixen absolutament tot.
Joan, em sembla que has convençut ja molts oients. Dóna'ns el número de visum, va, que això es pot fer ara mateix.
El número de visum és el 06549. 06549.
És el número de la Fundació PINAE, no us
estranyeu,
número, no?
Sí, quan fem la donació ens sortirà que l'han fet a PINAE, perquè com que el Rotary no tenim, no som una ONG, etcètera, amb la Fundació PINAE, que tenim una relació molt maca, que venen i col·laboren també amb nosaltres, a més ens deixen doncs, les seves instal·lacions, tot el seu muntatge que tenen de visum, així ens estalviem i són més diners que podem destinar cap a l'Espiga, i està, l'únic que els sortirà és fet una donació de 35 euros a l'Espiga per PINAE. Cap problema, PINAE, lògicament, després ens ho donarà i cap problema ni un, al contrari, agraïdíssims a PINAE també, perquè ens cedeixen tota aquesta maquinària que ens va a la mar de bé, perquè és un tema que la gent jove això és molt, molt fàcil. I ara diré, si m'ho permets, Montse, una dada que em va donar la Ignàsia, fixa't si fa anys, l'antiga directora que teníem, ens va dir, escolteu una cosa, diu, quasi la meitat dels usuaris que tenim a l'Espiga quan van néixer no la necessitaven. De manera que estiguem sempre alerta i tinguem sempre l'Espiga present.
Al cor.
Tinguem sempre l'Espiga a la butxaca, al telèfon, a la targeta, perquè tots som Espiga i tots ens hem d'ajudar, sobretot.
Sí, sí.
Sobretot aquesta nit de 10 a 11,
més que mai,
A través de la Marató que podeu seguir per Penedès Televisió. Moltes gràcies a tots tres i estic convençuda que anirà molt i molt bé.
Això esperem,
Moltes gràcies a tothom.
Medio rotas, me miras de arriba abajo como si fueran bolas. Te tiro encima un Starbucks que arde, vale 7 pavos. Madrid cada vez está más caro, se hace imposible vivir. Me llama tu madre, ¿dónde duermes? No has dormido en casa, tu último mensaje es de la semana pasada. No le gusta en quién te conviertes cuando estamos juntos. Yo es que adoro en quién te conviertes cuando estamos juntos. Da igual donde sea la fiesta, estamos ahí todos juntos entre la mierda.
Arriba el cap de setmana i hi ha ganes de festa. Amb aquesta fiesta que canta Nego, ens acomiadem d'aquest divendres. Bon cap de setmana i fins dilluns.